Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
La visita del Papa Lleó XIV a Espanya continua centrant el focus informatiu. A les 10 presidirà la processó del Corpus Christi, qui oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles, que podreu seguir, per cert, en directe a través d'IB3 Televisió. Centenars d'illencs participen en aquestes celebracions. Només de Mallorca s'hi han desplaçat més de 300 fidels. De moment, el Papa ha mostrat un caràcter conciliador en tots els seus missatges, destacant la necessitat de deixar de banda les ideologies imposades per modes, ha dit. Ara bé, encara queda pendent saber quan es reunirà amb les associacions de víctimes d'abús sexual per part de l'Església Catòlica, un tema al qual, per cert, s'ha referit el rei Felip VI, qui, a banda de condemnar aquesta xacra, ha volgut deixar clar que aquests fets no són representatius de tota l'Església. Un missatge que no ha agradat a les associacions de víctimes perquè consideren que nega el caràcter estructural i sistèmic dels abusos. Altres titulars, l'ocupació hotelera de la zona nord de Mallorca fregueja el 80% i les previsions per als següents mesos són positives. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. I els refugis, per la seva part, tanquen la temporada en xifres rècord. Més de 17.400 persones n'han fet ús a Mallorca, 1.000 més que l'any passat.
La Universitat de les Illes Balears suspèn temporalment el professor acusat de maltractar el seu nadó.
La Fiscalia demana per ell 15 anys de presó, tot i que un nou informe pericial indica que podria haver estat un accident.
190 caixers i cavallers participaran enguany a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
Són 15 més que l'any passat.
I avui acaba la Fira del Llibre de Palma.
Les activitats començaran a les 10:30, destacant ja al capvespre la presentació del llibre Odiocràcia, de Luciana Péquer.
I en els esports, Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal comença avui les semifinals pel títol de Lliga. L'equip mallorquí visitarà la pista del Pozo Múrcia a les 7:30 del capvespre en el primer duel d'una eliminatòria que donarà accés a la gran final i també un bitllet per a disputar la pròxima edició de la Champions. En futbol, el jugador del Real Mallorca, Pablo Maffeo, està ben a prop de fitxar per l'Olympiacos de Grècia per uns 3 milions d'euros. En bàsquet, el Real Madrid de Sergi Llull ha quedat eliminat dels play-offs i en pàdel, Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea disputaran avui la final del Major d'Itàlia contra Ari Sánchez i Andrea Ostero.
Previsió del temps, Margarida Ribas, bon dia.
Bon dia, encetar amb la jornada d'avui diumenge de temps tranquil. Avui, novament, tindrem una situació que vendrà marcada per aquesta estabilitat. De fet, pel que fa a l'estat del cel, es preveu que dominin els intervals de núvols prims amb algunes ullades de sol que serien més presents, sobretot, cap al capvespre. També destaca l'entrada de pols en suspensió. De fet, avui comença aquest episodi de pols en suspensió que ens afectarà durant la jornada d'avui i durant la jornada de demà dilluns. De fet, avui l'afecció es restringirà cap a les Pitiuses i també de cap al sud de l'illa de Mallorca, fet que ens deixarà moments amb el cel més enterbolit. El vent bufarà de fluja moderat i ho farà de gregal i girarà cap a llevant, amb una situació marítima també amb redols de maró cap al sector de les Pitiuses i costes del sud i ponent de Mallorca. Avui les màximes novament podrien tornar a pujar lleugerament i quedarien entre els 28 i els 32 graus de màxima. El vent que tindran de component nord farà que els valors màxims es desplacin de cap al sud de cada una de les illes. En definitiva, un cap de setmana més marcat per l'ambient tranquil.
Gràcies, Margalida. Pel que fa a les carreteres, a motiu de la celebració de les finals de Balears en edat escolar de ciclisme, hi ha talls de trànsit a Palma des de primera hora del matí que s'allargaran fins a les 3 de l'hora baixa. Es produiran afectacions en diverses vies dels polígons de Can Valero i Son Valentí, a més del camí dels Reis i de Jesús. També al matí, entre les 8, entre aquesta hora i les 11, la concentració de motos que participen en la desena ruta memorial Lluís Salom provocarà restriccions a la circulació en un altre polígon palmesà, en aquest cas a Son Castelló. Afectaran el carrer del Gremi de Sucrers i Candelers i el tram comprès entre la rotonda del carrer 16 de juliol fins a la rotonda de la Gran Via de Cima. Els dos esdeveniments provocaran també que les línies de bus de l'EMT es desviïn del seu recorregut habitual. Són les 8 i gairebé 5 minuts. Ivan López, al control tècnic, començam.
Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El papa Lleó XIV tornarà a centrar avui totes les mirades en el segon dia de la seva visita a Espanya. A partir de les 10 del matí presidirà la processó del Corpus Christi i oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles. Acte solemne que podreu seguir en directe i ve a través televisió. L'hora baixa es reunirà amb l'ordre de Sant Agustí i també participarà un acte al Movistar Arena. Finalitzarà el dia amb un sopar a la residència del cardenal arquebisbe de Madrid. Això sí, queda pendent saber quan es reunirà amb les associacions de víctimes d'abús sexual per part de l'Església Catòlica, ja que el Vaticà ha afirmat que només ho diran després que s'hagi produït la reunió.
De fet, les víctimes es mostren desencantades amb el discurs del rei Felip VI durant l'acte de benvinguda al Papa a Espanya aquest dissabte. És la primera vegada que el cap de l'Estat menciona aquest tema i ha dit que no són representatius de tota la institució i remarca el paper del pontífex en la lluita contra aquesta xacra.
Dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
Paraules que l'Associació Nacional d'Infància Robada considera buides i que, al seu parer, suposen blanquejar l'Església, perquè nega el seu caràcter estructural i sistèmic. També critiquen que, tot i que Lleó XIV ha anunciat que es reuniran víctimes durant la seva visita al país, l'agenda oficial no hi està inclòs i tampoc s'ha notificat a l'Associació de Víctimes, de moment, el lloc i l'hora.
Amb tot, el papa Lleó XIV ha mostrat un caràcter conciliador en tots els actes en què ja ha participat a la capital espanyola. La majoria de caràcters social, val a dir. Ha respost a múltiples preguntes durant la vigília amb els joves fidels que ha plegat a més de 300.000 persones. El pontífex els ha demanat deixar enrere les ideologies imposades per modes i cercar la veritat.
En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Y ahí también quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad. Porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
En aquest sentit, la difusió d'un missatge de solidaritat i compassió per tots els éssers humans en el context més ampli d'un debat públic al voltant de la migració és un dels principals objectius de la visita del papa. Així ho explica Sebastià Taltavui, bisbe de Mallorca.
El papa francès ja tenia previst anar a Canàries per tot el volum que significa aquesta migració que ve de per la ruta atlàntica o que ve per la ruta mediterrània. S'ha donat peu a que pogués ampliar molt més la visita. És un poc el motiu, crec, inicial i com s'ha anat completant després. En certa manera, jo penso que perquè comprometre-nos a tots en tenir una atenció molt especial en les més necessitats, i això ja diria dels aspectes més claus del seu pontificat ja des del primer dia.
Centenars d'illencs participen en aquestes celebracions del viatge apostòlic del papa a Espanya. Només de Mallorca n'han partit més de 300, 40 d'ells joves.
Estan instal·lats a una parròquia de la ciutat, compartint habitació i dormint amb sacs de dormir. Una experiència que per molt d'ells serà nova.
Que aquí estem per una cosa en concret i no estem per la nostra comoditat, perquè no estiguem aquí dormint 40 persones, però ho feim per una raó especial i la comoditat no és nostra, sinó que l'entregam als altres.
I acudeixen en un moment en el que l'Església travessava una crisi de confiança entre els joves. Una tendència que està canviant, diuen, en la conversió de cada cop més adolescents. Alguns d'ells, com l'Àngel, destaca el paper que juguen també les xarxes socials.
Molt de creadors ara mateix s'han convertit al cristianisme. I això fa que un creador es converteixi en nosaltres com seguir-lo. I és com que tu no estàs sol en aquesta... que hi ha molta més gent. Per exemple, jo aquí estic flipant amb la gent que m'estic trobant.
Molts altres fidels no han pogut anar a l'encontre amb el Sant Pare, però participen des de Mallorca en els actes. Centenars de persones han seguit a la catedral de Palma, la vetlla del papa Lleó XIV amb els joves, que és l'acte que ha tancat la primera jornada del viatge.
Jo ara m'he batiat fa 2 mesos i tal, i per allà és una experiència molt especial.
Veurem el papa que m'ho xerrarà, i farà com una petita missa.
Sí, emocionant.
Jo no que no he pogut anar a Madrid, però almenys estirem connectats amb els que se n'han anat, amb els meus amics que són allà.
Els joves catòlics han fet una convidada a Lleó XIV per a que el seu pròxim viatge a Espanya inclogui Mallorca. De fet, el pontífex ha traslladat als periodistes la seva voluntat de tornar al nostre país més endavant.
I el nombre de centres evangèlics ha crescut de manera sostinguda els darrers 15 anys a Balears fins pràcticament duplicar-se. Han passat de 58 al 2011 a les 121 esglésies actuals. És la religió no catòlica amb més llocs de culte, un increment que reflecteix canvis socials i també els moviments migratoris.
Tot i que la primera església evangèlica de les Balears es remunta a finals del segle XIX, el nombre de fidels ha crescut notablement en les darreres dècades. Daniel Rodríguez és pastor evangèlic a Palma.
Tiene que ver también con la búsqueda de la necesidad de llenar un vacío espiritual que en este mundo en el que estamos viviendo, cada vez más materialista, deja un vacío existencial.
Arriben especialment a persones migrades d'Amèrica Llatina i a la comunitat romaní. Una de les raons que ho explica és la capacitat sincrètica de la seva doctrina, capaç de connectar amb orígens socials i culturals molt diversos sense el paper d'intermediador entre Déu i els fidels que en el catolicisme té l'Església. Així ho explica Alexandre Miquel, antropòleg de l'UIB.
Veure aquesta emotivitat, són les emocions les que creen aquesta sensació de comunitat i no tant coneixements, articulacions burocràtiques, jeràrquiques, això no existeix, sinó que existeix aquesta horitzontalitat.
A diferència del catolicisme, el paper de la comunitat és central. Acompanya els fidels en el dia a dia i no només a la litúrgia.
La vida de fe cursa durante todo el tiempo de distintas formas, con reuniones familiares, con actividades lúdicas.
Veritat que funcionen d'aquesta manera comunitària, que controlen, però a l'hora de controlar el funcionament de la comunitat li donen suport. I de vegades existeixen coses que sobre aquest fet d'aquestes esglésies, que són molt senzilles a la seva manera de funcionar, s'articulen sistemes d'intercanvi, sistemes de suport, sistemes de finançament.
Les esglésies evangèliques funcionen de manera descentralitzada i es financen a través de les donacions voluntàries dels fidels.
Més temes, els veïnats de Sant Macià a Manacor continuen reclamant que l'antic convent de Cases Monges torni a ser del poble. Aquest dissabte s'han concentrat per reclamar-ho a l'Ajuntament de Manacor.
Els veïnats es mostren farts de no tenir resposta a la seva demanda que l'edifici torni a tenir un ús comunitari. Per això han fet una convocatòria en què han convidat a tots els maciners i macineres a fer renou. Una crida a la qual han donat resposta amb picarols, amb tambors i amb bolles de cuina. L'objectiu és que l'Ajuntament de Manacor torni realitat les seves promeses, ja que no veuen que s'hagin donat avanços reals.
Nosaltres ja som majors i ja no confiem que sigui res de no, per nosaltres. Però pels que venen, que pugui entrar una persona major a dins el recincle.
Seria bé que quedés com un ús pel poble, així com ja sempre havia estat.
També afirmen que altres municipis de Mallorca s'ha donat la mateixa situació i no entenen per què ja no. Maria Pasqual és la presidenta de l'Associació de Veïnats de Sant Macià.
Està passant al llarg de molts de municipis de Mallorca que s'estan adquirint els convents o distintes espais que són importants pel poble perquè seguissin sent un espai comunitari. Tenim molt clar com a poble també que volem que se faci un centre de dia per persones majors.
Vuit i 13 minuts amb els establiments operatius i l'arribada de constant de visitants, el sector hoteler afronta aquest tram de temporada amb bones perspectives. A la zona nord de Mallorca, les previsions conviden l'optimisme amb una ocupació similar a la del 2025.
De mitjana és del 80% a la planta hotelera associada. I si no me'ns explica, Joan Company, director a la platja de la platja de Muro de l'hotel Playa Garden de la cadena Garden.
Nostre client més central és l'alemany, però rebem turistes de tota Europa, Polònia, Regne Unit, ara està augmentant bastant el turisme francès, també, que era un turisme que no teníem.
El turisme que esmenta aquest director d'hotel és sobretot familiar i ciclista.
I al marge de les bicicletes i altres activitats a l'aire lliure, el turisme de sol i platja és el gran al·licient d'aquests visitants, que s'estan una setmana de temps, també de mitjana.
Hem tirat aquesta zona perquè vam vindre un cop i ja vam trobar que estava bé, que estava tranquil. Ens va agradar la platja.
Perquè és molt familiar amb la platja i les instal·lacions de l'hotel. És bonic i m'he decidit per aquesta zona.
Tot i el bon temps i l'arribada dels primers banyistes a les platges d'Es Mercadal i Es Migjorn Gran, oneja la bandera groga, no és per l'estat de la mà, sinó perquè continuen sense estar balisades.
Els ajuntaments d'Es Mercadal i Es Migjorn Gran encara no han rebut l'autorització de la Conselleria de la Mà per instal·lar les boies que separen la zona de bany de la de navegació. Això fa que en el ple mes de juny banyistes i embarcacions comparteixin espais sense cap tipus de delimitació.
L'Ajuntament assegura que han tramitat la sol·licitud com cada any, però que ara se'ls exigeixen nous requisits relacionats amb les concessions de platges. Reclamen al govern, per tant, que desbloquegi la situació per garantir la seguretat dels usuaris. Cristóbal Pons és el regidor de platges i zones turístiques d'Es Mercadal.
De que per seguretat, tant dels banyistes com de la platja, pues poder balisar ja aquesta setmana expenses de que mos autoritzin per el tema de les concessions, de les amagues, sombrilles i, bueno, patiners d'aigua. Una cosa, sabem que és un ingrés per l'Ajuntament, però l'altra és la seguretat dels banyistes.
I derrota judicial de Torrelbanc al Tribunal Suprem. La sentència confirma l'ordre de cessament de part de l'ampliació de l'agroturisme. L'establiment, per tant, haurà de deixar de fer ús turístic de 5 habitacions i un espanso, conta Ramiro López.
El Tribunal Suprem ha tancat el cas sobre l'ampliació de l'agroturisme de Torrelbenc, a Alaior. La sentència desestima el recurs de la propietat de l'hotel i confirma les decisions prèvies de la justícia. El cas es remunta a l'any 2018, quan l'establiment va presentar una comunicació prèvia per modificar la seva activitat turística i ampliar-la amb 5 habitacions més i una zona de benestar. El Consell va anul·lar aquesta ampliació després de revisar l'expedient i va ordenar cessar l'activitat en aquests espais, en considerar que no podien destinar-se a un ús turístic. L'empresa va recórrer als tribunals i va demanar suspendre cautelarment aquest ordre mentre resolia el procediment principal, però la petició va ser rebutjada en totes les instàncies. Ara el Suprem tanca definitivament aquesta via i confirma el criteri dels tribunals anteriors. A més, la sentència fixa doctrina. El fet que una activitat s'iniciï amb declaració responsable no implica un tracte més favorable a l'hora de demanar mesures cautelars. Cada cas s'ha d'analitzar, diu el Suprem, segons les seves circumstàncies.
La tranquil·litat i un paisatge idíl·lic és el que atreu els amants de la muntanya. Més de 17.400 persones han passat pels refugis que gestiona el Consell de Mallorca en temporada alta, que això vol dir març, abril i maig. Són gairebé 1.000 més que en el mateix període de l'any passat.
A més, el mes de juny, que per la pujada de la calor ja no es considera més pròpiament de temporada excursionista, es preveu un significatiu increment del 29% de les pernoctacions, atenent a les reserves realitzades. Pep Ribas es guarda de refugis del el Consell de Mallorca.
La gent va fent un poc paraula a paraula. És un tema de que la ruta, vulguis que no, cada any va creixent, perquè la gent troba unes instal·lacions molt còmodes, maques, una ruta molt xula, molt divertida a nivell paisatgístic també.
Però aquest mes de juny reafirma la tendència i els 7 refugis que gestiona el Consell de Mallorca ja tenen una previsió de prop de 4.000 places ocupades, 1.000 més que el juny passat.
Entre setmana molt d'estranger, que és el que tenim, sobretot fent ruta IR221. I els cap de setmanes, doncs el que tenim és gent mallorquina que vol rompre un pot de dinàmica de la setmana i gaudir, doncs, de lo que són els establiments.
Els perfils són variats i els refugis ja no treuen només els senderistes de motxilla.
Doncs hi ha gent que sí que, cercant un vol que estigui bé de preu i després una meteorologia que ajudi, doncs simplement a últim moment es pensa en venir a Mallorca a fer activitat, i això sí que ho tenim també. Gent jove també, que dir que no ve exclusivament a fer muntanya, sinó que ve amb una motxilla, que digui, i fan alternància entre el que podria ser costa, interior.
Entre els usuaris que han passat per aquests refugis, prop de 3.000 són estudiants que han dormit arran de les diferents iniciatives educatives que promou el Consell.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I de nou en clau de successos i tribunals, a l'espera d'una sentència ferma, la Universitat de les Illes suspèn temporalment el professor acusat de maltractar presumptament el seu nadó. Una decisió que, segons explica la institució, s'ha pres de mutu acord amb l'implicat que ja ha estat substituït.
El judici s'havia de celebrar divendres, però l'aparició d'un nou informe pericial va obligar a posposar la vista. Aquest informe conclou que les ferides del petit podrien ser compatibles amb una caiguda accidental. La Fiscalia demana per per ell 15 anys de presó.
La Policia Nacional ha informat de la detenció de dos menors d'edat de Manacor que varen robar fotos íntimes d'un altre menor i varen difondre-les per internet. Això suposa els delictes de descobriment i revelació de secrets. Segons informa la policia, els menors són imputables.
Els dos detinguts varen demanar el mòbil de la víctima mentre tots estaven en una festa i, aconseguint el codi per desbloquejar el telèfon, accediren a una carpeta privada del dispositiu des d'on transmeteren les imatges a dispositius seus. La denúncia la va fer la víctima a principi del mes passat. La Policia Nacional ha recordat la importància de la prevenció i conscienciació als menors sobre l'ús responsable del telèfon i els riscos associats a l'obtenció d'imatges de caràcter íntim sense consentiment de menors d'edat, així com les conseqüències penals que poden derivar-se.
I detingut un home a Ciutadella per masturbar-se davant menors en un autobús durant el trajecte, una nina de 12 anys va alertar la seva mare a través d'un missatge que l'home del costat es tocava mentre la mirava.
La dona va denunciar els fets a la policia amb una fotografia com a prova i l'individu va ser detingut per un presumpte delicte d'exhibicionisme.
L'Audiència Provincial de les Illes Balears celebrarà demà dues vistes per dos presumptes intents d'assassinat.
En el primer cas, s'asseurà a la banqueta un home acusat d'haver intentat tallar el coll a un altre home amb un guinevet el novembre de 2024 a Palma. Segons la fiscalia, el processat es va apropar per darrere a la víctima mentre parlava per telèfon i li va provocar una ferida d'entre 15 i 20 centímetres, per la qual cosa va haver de ser intervinguda quirúrgicament. La segona vista jutjarà un home acusat d'haver apunyalat un altre amb la navalla d'un llevataps després que aquest rebutjàs unes insinuacions sexuals que l'havia fet a Palma.
D'altra banda, l'Audiència Provincial jutjarà dimecres un home acusat d'intentar matar cops a la seva parella sentimental a Manacor.
La fiscalia considera que concorren les agreujants de parentesc pel fet que mantenien una relació de parella i d'abús de superioritat, ja que la víctima patia d'esquizofrènia paranoide.
I ens trobem a les portes de l'estiu i en manco de dues setmanes finalitzarà el curs escolar. Això significa que les famílies han d'assumir el repte de què fer amb els infants per tal de facilitar la conciliació. Escoles d'estiu, campaments, són diverses les opcions, però moltes vegades impliquen una despesa que no tothom pot assumir. Encara més per aquelles famílies amb infants de 0 o 3 anys, ja que l'oferta, en aquest cas, és molt més reduïda.
A l'estiu és quan més gent treballa i no tothom disposa d'una xarxa de familiars que ajudi amb aquesta tasca. L'oferta d'activitats que predomina és la privada, tot i que els esforços que les administracions duen a terme per tal de garantir alternatives a un cost més reduït. Una història que per Miguel Àngel Guerrero, director de FAPA, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Mallorca, no és nova.
Aquesta és història de cada any. Quan arribes l'estiu, les famílies tens abans ja ens han posat en marxa per cercar alternatives per poder atendre els nostres fills. Les famílies cerquen alternatives segons la necessitat dels seus fills i també segons la part econòmica, perquè evidentment això té un cost econòmic important per ells.
La situació és especialment delicada per a les famílies més vulnerables que intenten accedir a activitats a través de les derivacions que fan els serveis socials dels ajuntaments.
També a través del Pla Corresponsables, una iniciativa que paga entitats i ajuntaments perquè no ofereixin a un preu més reduït. Carlota Socias és coordinadora de projectes de Jovent, una d'aquestes entitats que s'encarrega d'organitzar activitats a Palma dirigides a col·lectius amb manca de recursos.
L'estiu és un moment que pot ampliar molt les desigualtats. Tenim famílies que poden fer activitat, que poden viatjar, que poden fer esports, que poden anar a un campus o un campament, però després n'hi ha moltes que no, i que hi ha risc que se quedin a casa seva o tot sol, davant pantalla, sense referents adults, sense espai de relació.
Les desigualtats també afecten en major mesura les famílies monoparentals, ja que la seva economia familiar és més limitada. Susana De Honorato, presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears, demana que se'ls tingui més en consideració i que s'ofereixin preus més baixos per elles.
Has de pensar que no pots fer despeses en algunes coses i has de tenir aquests diners per l'escola d'estiu. És que depenent d'on la duguis, jo he arribat a tenir un cost de 400 euros mensuals o 400 i pico. Jo crec que també s'han posat això de les escoles d'estiu com un negoci. Fan escoles d'estiu en acadèmies, crec que és un poc que s'hauria d'unificar tot i ficar-ho com una mesura de conciliació.
Tot i que existeixen molts programes públics per facilitar l'accés a activitats d'estiu, aquestes acostumen a deixar fora els infants més petits, de 0 a 3 anys. Tornem a escoltar Miquel Àngel Guerrero de FAPA.
En el cas de famílies de 0 a 3 anys, ens trobem amb un buit en aquest moment molt important. La normativa de temps lliure no recull aquesta etapa, per tant, hi ha un limbo.
Les diferents entitats demanen que s'ampliï el cràter públic de les entitats infantils i juvenils durant l'estiu per tal que les possibilitats de conciliació no estiguin limitades pels recursos econòmics de les famílies.
I Soia tindrà per primera vegada una aula de l'Escola Oficial d'Idiomes. S'ubicarà a l'IES Guillem Colom Cases Noves després que Educació n'hagi autoritzat aquesta extensió de la de Palma.
De moment s'hi oferiran cursos d'anglès dels nivells A2 i B1. Informa la conselleria que es tracta d'una petició històrica de Soia.
Són les 8:25, feim una petita pausa i anem amb l'informació estatal i internacional.
Informatiu matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Representants de la Global Somot Flotilla a Mallorca exigeixen l'alliberament immediat de les 11 persones detingudes a Líbia el passat 24 de maig, a l'est del país, i que es troben en vaga de fam. I intentàvem dur ajuda humanitària a la franja de Gaza a través d'Egipte.
Entre ells es troba la periodista espanyola, Alicia Armesto. Els activistes defensen que no estaven armats ni actuaven de forma il·legal. També denuncien que les autoritats líbies actuïn sense transparència, ja que no saben per què estan detinguts. Reyes Rigo es portaveu de la Global Summit Flotilla.
Estas personas formaban parte de una misión civil y humanitaria, el Land Convoy, el convoy de tierra de la Global Summit. Entonces la convocatoria, además de exigir la liberación de estos detenidos, busca visibilizar la situación que es el bloqueo que sufre la población civil en Gaza y la dificultad real de hacer llegar ayuda humanitaria, así como básica, como alimentos, ambulancias o material sanitario.
Armènia celebra eleccions legislatives marcades per l'atenció. El primer ministre Nikol Pashinyan és el favorit amb un 30% de vots segons les enquestes.
El centrista Pashinyan ha notat la pressió de Rússia que suposa la seva reelecció i el seu acostament a la Unió Europea. L'oposició, liderada per l'expresident independent Robert Kocharyan, vol captar vots arran del descontentament per la pèrdua de l'Alt Karabakh el 2023.
Eleccions també avui al Perú. El candidat d'Esquerres Roberto Sánchez s'enfronta a la segona volta de les presidencials contra la candidata de dretes Keiko Fujimori en uns comicis marcats per la inestabilitat política del país.
Sánchez competeix en nom de l'expresident empresonat Pedro Castillo, per a qui ha reiterat la petició d'indult. A bromes polítiques per rellençar l'economia, com ara inversions portuàries.
Porque para qué está una inversión privada tan relevante si no expande la posibilidad de democratizar los derechos al desarrollo de la ciudad. Yo, en ese sentido, soy impulsor. Soy promotor también de otra inversión portuaria muy importante que podría tener otros capitales de inversión, entre ellos capitales americanos.
Per part seva, Fujimori ha fet campanya de la por en la proclama que el Perú es podria convertir en un estat com Veneçuela en cas d'una victòria de l'esquerra.
El balanç de morts al Líban és de gairebé 3.600 persones des que va començar l'ofensiva israeliana al país fa 3 mesos. Els ferits superen ja els 10.000, segons el darrer informe del Ministeri de Salut.
Això sense que, de moment, hi hagi una desescalada real de la violència, malgrat l'alto el foc negociant aquesta setmana a Washington. De fet, el grup xiita Hezbollah ha rebutjat la proposta i ha tornat a cridar les autoritats locals a abandonar les negociacions.
Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. El papa Lleó XIV presidirà la processó del Corpus Christi i oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles que podreu seguir en directe a través d'IV3 Televisió.
Centenars de gens participen en aquestes celebracions de la visita del Sant Pare. Queda encara pendent saber quan es reuniran les associacions de víctimes d'abús sexuals per part de l'Església Catòlica.
L'ocupació hotelera de la zona nord de Mallorca fregueja el 80% i les previsions per als següents mesos són positives.
I els refugis, per la seva part, tanquen la temporada en xifres rècord. Més de 17.400 persones n'han fet ús a Mallorca, 1.000 més que l'any passat.
La Universitat de les Illes Balears suspèn temporalment el professor acusat de maltractar el seu nadó.
La Fiscalia demana per ell 15 anys de presó, tot i que un nou informe pericial indica que podria haver estat un accident.
190 caixers i cavallers participaran enguany a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
Són 15 més que l'any passat.
I avui acaba la Fira del Llibre de Palma.
Les activitats començaran a les 10:30, destacant ja al cap vespre la presentació del llibre Odiocràcia, de Luciana Péquer.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
Repassam també ara les principals portades dels diaris, com no podia ser d'una altra manera, molt protagonisme pel papa. Començant per Diari de Mallorca i Última Hora, amb dos duen el pontífex en la imatge de portada. Diario de Mallorca mostra el moment en què la presidenta del govern, Marga Proens, el va saludar a ell i a la família reial amb un titular que destaca que el papa lloa la lluita per la pau i alerta contra la polarització.
A Última Hora se'l pot veure damunt el papa mòbil, saludant entre molta gent sota el títol Bany de masses pel papa. Comparteix protagonisme amb el rei del Bitcoin, que ocupa l'altre gran titular de la seva portada. Destaca que el magnat Roger Ver, que es va refugiar a l'illa després de ser acusat de frau fiscal als Estats Units, paga 50 milions per no anar a lluici.
A les Pitiuses el focus és per la passarel·la Adlib, oda a l'origen per celebrar els 55 anys d'Adlib a Eivissa, acompanyat això de l'imatge d'una dona desfilant amb la col·lecció Herència Sagrada d'Elisa Pomar. Aquesta és l'aposta del periòdico d'Ibiza. Més breu, el diari d'Ibiza, amb una imatge també d'una dona a la passarel·la, acompanyat del titular 55 anys d'identitat Adlib.
Diari d'Ibiza també destaca en la seva portada una entrevista al president de la patronal de petita i mitjana empresa de les Pitiuses, Alfonso Rojo, la qual mostra el seu malestar pel comportament dels treballadors. Les empreses d'Ibiza patim la pandèmia de l'absentisme laboral, ha dit.
Per últim, a Balears, Menorca Diario destaca en el seu principal titular que un consum elevat d'aigua és dues vegades i mitja més que a Mahó que Sant Lluís, remarcant que aquest darrer municipi es torna a quedar tot sol a l'hora d'aplicar mesures de restricció davant la sequera de l'estiu.
La imatge de portada és per el complex de Satranca, precisament al municipi de Sant Lluís, i el titular remarca que l'Ajuntament i l'Ibavi treballen per convertir-ho en habitatges socials.
I en clau nacional, totes les mirades es fixen en Lleó XIV de forma exclusiva. En primer lloc, l'ABC utilitza una imatge molt gran del pontífex damunt del papa mòbil davant la mirada i els telèfons dels assistents. Titula El papa contra els murs. Això és el que han volgut destacar.
Mateixa fotografia, des d'un altre angle, utilitza La Vanguardia, que remarca que el papa fa una crida a la reconciliació. En una línia semblant es situa El País, la imatge gairebé idèntica, amb el titular El papa alerta contra els qui revifen el foc de la polarització. I, per últim, El Mundo destaca una altra de les reflexions a Robert Francis Prevost, centrada en la multitud de joves, a qui demana canviar la història.
Això és el que diuen les portades dels diaris d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic. Són les 8:34, ja és aquí Xisco Ribas amb tota l'actualitat esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
Bon dia. Temps per a la informació esportiva a IV3 Ràdio. Començam en futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal comença avui les semifinals pel títol de Lliga. L'equip mallorquí visitarà la pista del Pozo Murcia a les 7:30 del capvespre, en el que serà el primer duel d'una eliminatòria que donarà accés a la gran final i també un bitllet per a disputar la pròxima edició de la Champions. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat del rival.
Sabiendo de la dificultad que tiene el partido, tanto por su calidad colectiva, por el buen trabajo que está realizando Josan allí, y que se ve reflejado en el equipo como su, a nivel individual, ¿no? Es un equipo que tiene también a nivel colectivo una situación de juego con pívot, lo están haciendo muy bien, y luego con buenas asociaciones, y a nivel individual pues jugadores que tienen muy buen uno contra uno y buena pegada, y sabemos de que hay muchos aspectos que tenemos que controlar y sobre todo también pues intentar imponer más nuestro juego, ¿no?
Escoltant també les declaracions del tanque del Palma, Manolo Piqueras.
Bueno, evidentemente el Pozo, todo el mundo sabe el potencial que tiene. Un equipo que queda segundo en la liga regular en España, pues ya te dice los jugadores que tiene, el equipo que tiene. Y bueno, a nivel táctico yo creo que eso dependerá un poco más de Vadillo. Yo creo que estoy convencido que saldremos a muerte, a jugar como si no hubiera otro partido, porque yo creo que también eso es un poco la clave. No podemos pensar en que luego tenemos otro partido en Mallorca, y yo creo que dicho eso pues dejaremos todo en el campo. Sabemos que tenemos armas para hacerles daño, y si no cometemos errores pues estaremos cerca de la victoria.
El jugador murcià també ha parlat de la possibilitat de tornar a disputar les Champions la pròxima temporada en el cas de guanyar aquesta eliminatòria.
Sí, evidentemente nada más caer en la Champions este año pues sabíamos que teníamos una opción de volver. Yo creo que también todos somos conscientes de esta oportunidad. Evidentemente es difícil, que dice también mucho de este equipo, de cómo estaba planteándose esta temporada, aunque sea difícil de llegar a la fase final en casi todas las competiciones. Y bueno, a ver si podemos volver con ventaja, que seguro que si llegamos con ventaja el miércoles, pues nuestra gente y nuestro pabellón hará que sea mucho más fácil.
Per cert, ahir el porter Luan Müller va ser intervingut amb èxit de la lesió que sofria en el genoll dret. El temps estimat de recuperació del brasiler és d'uns 8 mesos. Per tant, recordem el primer partit d'aquestes semifinals pel títol de Lliga entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal. El podreu seguir en directe avui a partir de les 7:30 del capvespre a IB3 Ràdio. I continuem amb més futbol sala, perquè precisament el filial de l'Illes Balears, Palma Futsal, es va imposar ahir per 2-1 al Mataró en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. L'entrenador del Palma B, Òscar Tessias, va parlar sobre el partit disputat al Palau d'Esports de Sant Moix.
Han patit, però ho han tret. Llàstima el gol que m'ho han fet, el 2-1, tot d'una defensa 2-0. Però bueno, són situacions de joc, en Manolo avui mos ha donat moltíssim, i són situacions de joc. En el final nosaltres també arriscam amb aquesta situació i mos pot passar. Però ja t'he dit que supercontent, superorgullós des d'aquí. Ens han defensat molt bé, hem de tenir més la pilota, més de tenir-la més, per intentar condicionar-los un poc en el joc, però bueno, els gelots han deixat sa vida, han guanyat el primer partit, anirem allà amb tota la il·lusió d'intentar pujar a segona divisió, que estic només un partit, ara descansar, recuperar, analitzar, i a partir d'aquí anar per tota la setmana que ve.
Ara l'equip mallorquí viatjarà a Catalunya amb un gol d'avantatge en una sèrie en què qualsevol empat global seria favorable al Mataró per la seva condició de campió de grup. Tessias sap que per aconseguir l'ascens hauran de patir encara més.
Anirem a guanyar el partit, que el que van fer Albacete, és veure que aquest equip té moltíssima qualitat, té molt bons jugadors d'1 contra 1, la incorporació d'esporter, acció de estratègia que també manegen bé, i sabrem que haurem de patir moltíssim, com han patit avui, però és veure que si vols arribar a pujar a segona divisió amb un grup molt fort i 96 equips que hi ha a segona divisió B que només pugen 3, imagina't, no? Si no hem de patir amb això, imagina't.
El partit de tornada entre Palma Futsal B i Mataró es disputarà el pròxim dissabte. En futbol, tot apunta que el jugador del Real Mallorca, Pablo Maffeo, està ben a prop de fitxar per l'Olympiacos de Grècia per uns 3 milions d'euros. Seria la segona sortida aquest estiu del Club Vermell després de Larín, que va fitxar pel Southampton per la mateixa xifra. I a la tercera federació, el Manacor i la Penya Esportiva disputaran avui un dels duels més importants de la temporada. El poliesportiu municipal de Capellera serà l'escenari del partit de tornada de la final balear del play-off d'ascens a la segona federació. El primer partit de l'eliminatòria, els eivissencs, recordem, es van imposar per 2-1 els manacorins. Escoltam ara les declaracions dels dos entrenadors, en primer lloc Miquel Aguado del Manacor i després Ramiro González de la Penya Esportiva.
Tenen un equip fet per pujar. Tenim moltíssima il·lusió, ells tenen l'obligació de pujar, nosaltres tenim il·lusió i amb això jugarem.
Sin faltar el respeto a nadie, pero lo que comenté, ¿no? Me quedo con los míos, o sea, tenemos una plantilla buenísima con jugadores de un nivel muy alto. A día de hoy en las dos eliminatorias hemos sido muy superiores. A nosotros nos sirven dos resultados y bueno, pero vamos a salir a lo que salimos todos los partidos, a ganarlos.
Cal recordar que en cas de que el conjunt manacorí guanyi per un gol, el partit aniria a la pròrroga i si el marcador no es mogués en aquest temps extra, seria el Manacor l'equip que passaria a la darrera ronda. Tot això gràcies a que va aconseguir la segona posició a la Lliga regular, precisament un joc per damunt del seu rival d'avui. El partit entre Manacor i Penya Esportiva es disputarà avui a les 12 del migdia a Capellera i el guanyador de l'eliminatòria s'enfrontarà al Motril o l'Arena Sarmilla, dos equips de Granada, per lluitar, ara sí, per l'ascens a la segona federació. En motociclisme, Izan Guevara va firmar un molt bon dissabte el Gran Premi d'Hongria i ha aconseguit la pole position, la segona del Palmasà aquest 2026. Guevara fica d'aquesta manera pressió al líder del Mundial, Manu González, que demà sortirà quart.
Orgulloso porque de cara a la carrera nos facilita mucho el poder estar ahí. La verdad que el ritmo que hemos hecho por la mañana es bastante bueno. Pues yo creo que durante la carrera podremos mantenernos en el grupo delantero e intentar llegar a final de carrera con opciones de victoria o de podium.
I a qui no li van anar tan bé les coses ahir va ser Joan Mir a la categoria reina. El mallorquí no es va trobar gens còmode a l'esprint de Balaton Park i només va poder ser 15. El més ràpid a l'asfalt hongarès va ser Marc Márquez. Escoltam Joan Mir.
Està sent un cap de setmana molt complicat. Les condicions no són fàcils. Tenim problemes que l'any passat no tenia. L'any passat vaig poder acabar 6a a l'esprint i enguany el 15. Algo està passant.
En pàdel, Gemma Triay continua imparable i ja és a la final del Major d'Itàlia. La menorquina i la seva companya Delphi Brea van superar ahir a les semifinals a Núria Rodríguez i Julia Dal Pozzo amb un doble 6-3. Avui Triay s'enfrontarà a la final a Ari Sánchez i Andrea Ustero, que precisament arriben després d'eliminar Paula José María i Bea González en el partit més llarg de la història del primer pàdel. 4 hores i 12 minuts d'enfrontament. José María González, la parella número 2 del món, portava una ratxa de 22 victòries consecutives i havien guanyat els darrers 5 tornejos, tots, precisament, contra Triay Brea. Veurem si aquest canvi de rival fa que la menorquina aconsegueixi el que seria el tercer títol d'enguany. En bàsquet, a la Lliga ACB, el Real Madrid de Sergi Llull va caure eliminat per 95-107 contra la Laguna Tenerife el tercer partit dels quarts de final dels play-offs. D'altra banda, el Barça es va imposar per 76-100 a Luka Murcia i s'enfrontarà a l'equip canari a aquestes semifinals. I el València, que ja espera la següent ronda, coneixerà avui el seu rival, que sortirà del guanyador del duel entre Baskonia i Joventut. I acabam en 12 punts de vòlei perquè Andreu Hernández, ho vàrem comentar ahir, serà proclamat president del Club Vòlei Ciutadella el proper dia 19. La seva ha estat l'única candidatura presentada i a la Lliga Europea la selecció espanyola amb els balears Jordi Ramon, Miqui Fornés i Marc Alomà a les seves files s'enfrontarà avui a les 6 de l'hora baixa a Bòsnia i Hercegovina.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Està bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Vuit i 45 minuts, seguim amb l'informatiu Matí amb més notícies. El cementiri de Porreres ha acollit l'acte de Més per Mallorca per reivindicar la llei de fosses en el desaniversari de la seva aprovació.
S'ha escollit un escenari amb molt simbolisme, el racó de la memòria, espai on van ser fusellades decenes de persones que lluitaren a favor de la Segona República. Els ecosobinistes han posat en valor el compromís municipal en la memòria democràtica. El coordinador general és Josep Estegui.
Tampoc podem obviar que ara mateix aquesta feina de recuperar la memòria està siguent amenaçada, perquè no només basta recuperar els cossos de les persones desaparegudes, que evidentment és un acte de reparació en les famílies, sinó que cal fer memòria de lo que va passar amb un sentit molt clar, en el sentit de justícia, de reparació i també de la garantia de no repetició.
I l'IB Salut ha explicat als informatius d'IB3 Ràdio que treballa per millorar l'accés a determinades funcions del nou servei d'atenció digital als ciutadans, que és l'Espai Salut.
És l'aplicació telemàtica que ens permet, com abans, reservar cita amb la metgessa només amb les dades de la targeta sanitària. Però si la volem modificar o canviar, ens demana certificat digital o estar registrat en el sistema clave. Miguel Ángel Benito, cap de Departament de Transformació, Innovació i Salut Digital.
Ahora, el sentido que tiene protegerlo con clave es que cuando vas a cancelar una cita, da mucha información personal sobre la cita. Tipo de cita, dónde es la cita, y esto con una autenticación tan básica, el CIP autonómico y la fecha de nacimiento, estaríamos incumpliendo la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, veremos cómo podemos dar una información mínima, el tipo de cita que tienen, ¿no? Y dónde es la cita, sin que sea como la autenticación.
En qualsevol cas, i mentrestant s'anima la població a donar-se d'alta al sistema clave, s'explica que així es podrà gaudir de totes les funcions de l'Espai Salut, com l'accés a medicació i historial clínic.
També, progressivament, a serveis específics per a pacients de determinades patologies, com diabetis o amb tractament d'anticoagulació. També pels que pateixen insuficiència cardíaca.
Nuestros pacientes con esta patología se han hospitalizado y se vayan a su domicilio, los vamos a tener monitorizados a través de Espai Salut. De tal manera que con los dispositivos que se le prescriban, como una báscula, un tensiómetro y un reloj, toda esa señalización irá a su historia clínica a través de Espai Salut, ¿no? Por lo tanto, podremos tener ese contacto y monitorización diaria.
L'IB Salut recorda que ens ajudaran a registrar el sistema clave al nostre centre de salut o hospital mateix. També podem tramitar l'alta a través del mòbil sense haver de desplaçar-nos.
Igualment, es preveu que es pugui autoritzar a terceres persones com a mares, cuidadors de majors i tutors l'accés a l'aplicació per delegació de qui és titular de la targeta sanitària quan siguin menors, dependents i tutelats.
Quant a les queixes de treballadors que diuen que ara les gestions per telèfon de l'InfoSalut són més farragoses i retarden l'atenció de telefonades, el responsable de Salut Digital demana mirar en els beneficis que s'aconseguiran quan s'hagi consolidat el nou sistema.
Creo que tenemos que apostar por una mejora de cambiar una centralita, que era una atención telefónica, a una gestión inteligente y de futuro de experiencia de usuario, ¿no? Ahora es verdad que, por supuesto, registramos mucha más información de la llamada. Esto va a redundar en un futuro en mejoras para la ciudadanía y mejora para nuestros trabajadores, ¿no? Todos estos registros lo que hacemos es ayudar cuando te conectas al portal, pues ya sabes tus preferencias, ya sabes tus horas a las que vas, ¿no? Ya sabes tu tipo de cita que sueles pedir.
Per millorar el servei al ciutadà, que telefoni per tràmits del Servei Públic de Salut, hi ha previst un augment del personal i, a més, que a final d'any els contractes de la plantilla siguin tots de llarga durada.
S'informa que a través d'aquest nou servei digital personalitzat de l'IB Salut ja s'han registrat més de 100.000 casos d'usuaris.
Quant al número d'aplicacions per telèfon mòbil descarregades, ja són 145.000. I d'historials mèdics se n'han baixat d'internet prop de 30.000.
Pel que fa a les reaccions, el defensor de l'usuari del sistema sanitari públic ha informat que no ha rebut de moment cap queixa sobre l'Espai Salut.
L'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública a les Balears alaba l'avanç tecnològic que suposa l'aplicació, però lamenta que no sigui fàcilment accessible per a tothom, donat que es requereix un telèfon mòbil intel·ligent i tenir certa destresa amb les aplicacions telemàtiques i les certificacions digitals.
I uns 4.000 usuaris de més de 65 anys assisteixen als centres de promoció de l'autonomia personal. Molts, un any més, han compartit vivències i experiències amb escolars en el marc del projecte Omplim el món d'emocions que du a terme l'IMAS. Trobades intergeneracionals que es converteixen en tot un aprenentatge.
Acaba el projecte a l'escola Sant Vicent de Paül, de la Vileta. A 7 aules han comptat amb convidats molt especials. Majors de 65 anys que han vingut de diferents centres de promoció de l'autonomia personal. Una trobada amb més de 150 alumnes de primària i d'ESO. Intercanvi d'emocions, coneixements i formes de viure. Maria Magdalena García és la vicepresidenta de l'IMAS.
Creem un vincle entre generacions. Segona, perquè una qüestió també és superimportant que lluitam d'una manera indirecta contra la soledat no desitjada i també perquè treballam per construir pues, més comunitat, no? I per construir societats i comunitats més solidàries, més empàtiques, més inclusives.
Fa 5 anys que aquest projecte està en marxa i les experiències són diverses, també, la manera de gestionar les emocions.
Hem fet diferents emocions, per exemple, a mi m'ha tocat sa ira i pues, hem fet diferents fases de sa ira.
Ellas també tenen emocions i que a ella li gusta mucho que les respetemos, igual que ella nos respeta a nosotros, i que la diferència d'edat no tiene que quitar los valores que uno tiene.
Lo que me ha gustado es que siempre nos hablaban con mucha claridad y que eran muy dulces con nosotros.
I tots aprenen de tots. No hi ha una fórmula exacta per resoldre situacions o viure els sentiments.
M'agrada els joves, els espontanis que són. No? Diuen les coses així com les senten. És una generació totalment distinta a la nostra. Nosaltres estàvem més aturats.
Bueno, m'apareix fantàstic, per la meva part, i per la part dels nens també. Moltes de coses, darrere els infants aprenen moltes de coses.
Les preguntes, les inquietuds, els dubtes i l'admiració han estat constants en aquesta trobada. Final de curs d'un projecte en continuïtat.
Vuit i 52 minuts, l'IBAVI obre la licitació de les obres de tres noves promocions d'habitatge públic a Eivissa, Llucmajor i Sencelles. Sumaran un total de 81 habitatges i està previst iniciar les obres enguany.
Amb un pressupost base de 18,7 milions d'euros, es tracta d'inversions declarades d'interès autonòmic i en el marc del pla de xoc del govern per facilitar habitatge assequible a resident de les Illes. La promoció de Can Cantó a Eivissa preveu 48 habitatges en un solar municipal situat al carrer dels Cubells, a Llucmajor seran 23 i altres 10 Sencelles.
I després d'anys de reivindicacions, finalment Galilea té un parc infantil. S'ha inaugurat aquest cap de setmana per gaudir dels més petits que han aprofitat per provar les noves instal·lacions.
Compta amb tirolines, gronxadors i tobogans, a més d'un espai per escalar. Tot creat en sintonia amb l'espai i fet de fusta, com explica el batlle Antoni Marí.
També molt natural, arbrat quan cresqui, molta d'ombra natural i intentar que s'impacte, que estigui integrat.
El projecte ha comptat amb un pressupost que supera els 138.000 euros. Els petits i les famílies han gaudit de l'estrena.
Va molt ràpid i com que te xoques i vas...
Lo que passa és que s'ha de conservar. Vull dir, no és tot posar-ho nou, sinó que s'ha de conservar perquè el puguin tenir i disfrutar molt d'anys.
Sí, és molt guai i allò m'agrada molt.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Ahir vespre va tenir lloc a Eivissa la cita més important de la moda de les Illes Balears, la passarel·la Adlib, que enguany compleix 55 anys. La plaça de Sa Riba, al port d'Eivissa, va acollir l'esdeveniment que va omplir el port de curiosos. 12 dissenyadors van pujar amb els seus models a la passarel·la.
Isabel Jiménez va presentar per segon any, com ja ho va fer el 2022, la passarel·la. Anava vestida d'Ivi Moda perquè la marca enguany celebra el seu 25 aniversari sobre la passarel·la Adlib. I per aquesta raó també va tancar la desfilada amb els seus vestits de núvia. Escolta, amb Antoni Riera, d'Ivi Moda.
Han set 25 anys molt polits.
No sé com han passat volant, des de luego. Cada dia estem més contents perquè és un resultat fantàstic. Estem entre illes, estem... som empreses petites, però jo crec que això fa que al final ens sortiguem molt més ràpid de ses crisis a vegades que hi ha.
I seguim a l'illa d'Eivissa perquè l'Ajuntament de Vila va entregar ahir vespre els Premis de Cultura 2026. El consistori enguany ha reconegut a títol pòstum la trajectòria de l'actriu, directora i docent Dolors Cordera. També Joan Escandell, un dels dibuixants destacats de l'editorial Bruguera, i a Maria Torres Orbai, gran referent de l'artesania tradicional i de la conservació del patrimoni cultural immaterial d'Eivissa.
M'han fet plorar i tot. Sets la meva vida. Jo dic que es fili segur, ja sets la meva vida. Vaig començar de molt petiteta i m'ha agradat sempre. I per jo, la que m'ho va començar a invocar va ser la mamà. Llavors vaig cosir 35 anys en un taller de la meva germana que el tenia. I ara encara estic fent coses per Vall Pagès.
Quan te donen un premi així que no t'ho esperaves, jo no m'ho esperava, això. A Palma ja m'envien de tot per això. Però aquí a Eivissa ni siquiera ho sabia, en veritat.
A Ciutadella, cabells negres, celebren en festa, sa gent pas carrer, viats i més vells, tradicions d'un poble, fins a mig de Sant Joan.
190 caixers i cavallers participaran enguany a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Són 15 més que l'any passat.
Que escriu un paper cremat que es fa realitat.
Ho ha confirmat el caixer senyor Ignasi Saura després de tancar aquest dissabte el procés d'inscripció de Son Alzina.
Al matí del dia de Sant Joan hi participaran 92 cavallers i en els actes del cap vespre seran 136. Durant les darreres setmanes s'han visitat més d'una seixantena de llocs per convidar pallassos i missatges a sumar-se a la festa. El caixer més jove és Joan Marquès, amb 12 anys, i el caixer més gran és Pere Bosch, amb 83 anys. Fiat-s'hi
més bé. Tradicions d'un poble, mitja nit de Sant Joan. A Santa Clara anant troncs i focs artificials.
I quan falten 2 minuts per arribar a les 9 encara tenim temps per una proposta cultural més.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar, però a mi...
La Fira del Llibre de Palma viurà avui la seva darrera jornada després de 9 dies d'activitats i llibres a la plaça d'Espanya. A partir de les 10:30 del matí, els assistents podran gaudir del darrer contacontes amb un clàssic com L'amor de les tres taronges. A continuació, Eudald Espluga i Júlia Colom debatran sobre l'apocalipsi a partir del llibre Imaginar la fi. I, per últim, al matí, diversos llibreters també participaran en la gravació del podcast Llegir per Llegir, conduït per Mariona Ramis.
Tancarà la jornada a l'hora baixa a partir de les 5 la presentació del llibre Odiocràcia, de Luciana Péquer. També un concurs per equips pels assistents i un concert a partir de les 7 del cap vespre a càrrec de la banda de música Unió Musical Nostra Terra de Son Ferriol.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el van escriure fa molt de temps. Està ple de flors i capses en forma de cor i coses que tothom és massa jove per entendre-ho.